Ràdio Estel. Què tal? Salutacions, molt bon dia a tothom, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 5 de desembre, al programa intentarem descobrir les claus del tancament de la ràdio i la televisió valencianes. Serà en un mirador de l'actualitat amb la periodista de Canal 9, Anna Domènech, el professor universitari Salvador Aragonès, el també periodista valencià Miquel Àngel Picornell. Una mica abans de les 9, el responsable de la comunitat de Sant Egidi Catalunya, Jaume Castro, ens parlarà del seu llibre, Pelegrins al cor de Barcelona, presentat aquest mateix dimecres. Ja a la segona part tindrem l'hora del consumidor, amb la col·laboració un dia més de l'Agència Catalana del Consum, on tornaran a ser presents els regals de Nadal. També recordarem Nelson Mandela avui i el seu llegat amb el politòleg Òscar Mateos i tindrem l'Observatori Laboral amb José Miguel Mestre. Tot això i més aquest dijous al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Sara Cruz, bon dia. Avui és dijous 12 de desembre.
Sí, home, que ja falta res per Nadal.
Ja falta res. Jo m'he endarrerit una setmana, eh? M'he anat el dijous passat. Avui dijous 12 de desembre us acompanyarem al primer cafè Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, a la producció David García i Ferran Capdevila, a la redacció un dia més Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, a la selecció musical un dia més també Maria Sierra Rodríguez i a les vies de so Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El simposi de la discòrdia arrenca avui enmig d'una gran polseguera política, Sara.
Doncs si Espanya contra Catalunya, una mirada històrica 1714-2014, comença a les 9 d'aquest matí a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Es tracta, segons els seus organitzadors, d'un fòrum científic en què a partir de documents històrics i objectius vol demostrar com l'estat espanyol des de la caiguda de Barcelona davant les tropes de Felip V l'11 de setembre de l'any 1714 exerceix accions repressives envers Catalunya, però aquest enfocament ha aixecat molta polseguera política.
Doncs, per exemple, Sara Alicia Sánchez Camacho ha anunciat que el Partit Popular vol fer un simposi alternatiu de la veritat, diuen, a Catalunya.
Sánchez Camacho demana que el Congrés dels Diputats condemni el simposi que, com dèiem, comença avui a Barcelona. La presidenta del Partit Popular català ha anunciat que volen impulsar un altre simposi que expliqui la veritat de les relacions entre Espanya i Catalunya. Sánchez Camacho ho ha explicat en una compareixença informativa al Senat.
Una altra veu popular vam escoltar ahir, Maria Dolores de Cospedal, que va dir que va ser un error transferir les competències en educació a les comunitats autònomes.
Aquest penediment l'ha expressat a Toledo durant un esmorzar informatiu organitzat pel diari ABC, la presidenta de Castella, La Manxa i secretària del Partit Popular, Dolores de Cospedal. Ha afegit que ara és difícil revocar aquesta transferència perquè alguns dirien immediatament que es vol recentralitzar l'Estat, però que en el seu dia va dir ens vam equivocar tots.
Déu-n'hi-do, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha estat absolt del delicte d'incitació a l'odi i a la discriminació per haver repartit uns pamflets que vinculaven els gitanos romanesos amb la delinqüència.
El jutge considera que la conducta de García Albiol no s'ajusta a la tipificació del delicte d'incitació a l'odi i insereix el comportament del processat dins dels límits de la llibertat d'expressió. L'alcalde de Badalona assegura que no va assenyalar els gitanos romanesos per raó del seu origen.
En cap moment ha hagut una voluntat que no fos la d'assenyalar no a ningú en funció ni de nacionalitat, ni d'ètnies, ni de colors. No ha hagut cap altra voluntat que la d'assenyalar un problema que estan visquent, que estaven visquent i que encara estan visquent veïns de barris, dels barris més humils de Badalona.
Albiol, que ha estat el primer polític espanyol jutjat per incitació a l'odi, s'enfrontava a una pena d'un any de presó i a 8.000 euros de multa. L'alcalde ja ha dit que està molt content per aquesta resolució de la jutja.
I Sara, sembla que agents privats vigilaran els exteriors de les presons catalanes.
Doncs sí, ho faran quan entri en vigor la nova llei de seguretat privada. Primer hi haurà patrulles conjuntes i en el termini d'un any substituiran del tot els Mossos d'Esquadra. Els sindicats dels Mossos denuncien que els seus substituts no estan prou preparats.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Els Estats Units no descarten sancionar el govern d'Ucraïna per forçar-lo a escoltar els opositors que reclamen que el país s'apropi a la Unió Europea.
Això és el que estava previst amb la firma ajornada pel Tractat d'Associació, també que el govern deixi estar de l'acord amb Rússia per obtenir gas barat. El president ucranià, Viktor Yanukovych, ha exigit a Europa que els doni els 20.000 euros que necessiten d'ajut econòmic a canvi de retirar la policia i iniciar, per tant, el procés de diàleg. L'oposició ja hi ha dit que abans de començar a parlar ha d'alliberar els manifestants detinguts. Washington espera que el president ucranià, Viktor Yanukovych, lideri el seu país, ha dit, cap a un futur europeu.
Continuem parlant dels Estats Units, perquè en aquest cas els Estats Units i el Regne Unit han suspès l'ajuda a l'oposició siriana del nord del país fins que s'aclareixi quin és el seu destí.
Les suspicàcies han sorgit perquè una nova aliança de grups rebels anomenat Front Islàmic ha pres el control de les bases opositores situades en una zona fronterera amb Turquia. Aquest front, integrat per grups islamistes no vinculats però a Al-Qaeda i amb una força de 45.000 combatents, funciona al marge de l'Exèrcit Lliure de Síria, que és l'aliança opositora que té el suport explícit d'Occident. A la zona on es concentren aquestes faccions s'haurien produït ja diversos atacs en les últimes hores. Això hauria decidit els dos països, per tant, a retirar aquest suport.
I uns lladres van entrar a robar la casa de ciutat del cap del Premi Nobel de la Pau, Desmond Tutu, mentre era a Johannesburg, assistint a la cerimònia en memòria de Nelson Mandela.
Tutu, arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap durant l'apartheid, va utilitzar el púlpit per predicar contra la segregació racial. La policia encara ha de determinar què es van emportar els lladres i, per tant, la investigació continua oberta. Per cert, que aquesta és la segona vegada en aquest any que han entrat a robar a casa de Tutu.
I encara sobre la mateixa cerimònia a Mandela, us expliquem que l'home que va traduir a la llengua dels signes les intervencions de les personalitats que hi van intervenir es va inventar els gestos, segons ha denunciat l'Associació Sud-africana de Sords.
Doncs hi han dit que estava gesticulant i que no seguia cap regla gramatical ni tampoc l'estructura del llenguatge, per tant que s'inventava aquests signes. S'han queixat des de l'associació DIAF-SA.
I en esports us destaquem avui victòria flamant, la del Barça. En tenia prou, amb un punt, però per passar com a primer de grup. Però això sí, lluny de conformar-se, ha guanyat el Celtic de Glasgow per golejada. Serà per 6-1, eh?
Doncs sí, Mercè, bon joc d'un Barça que ha tornat a agradar l'afició després de les ensopegades, recordem, a Bilbao i també a Amsterdam. Dels autors dels gols, un protagonista, Neymar, que encara no havia marcat a la Champions i que s'ha estrenat ni més ni menys que amb un hat-trick. També han marcat Piqué, Pedro i Tello. Sa mare ha fet el gol de l'honor als últims minuts.
Per tant, el Barça, classificat com a primer del grup H, ja coneix el nom dels 7 possibles rivals als vuitens de final de la Lliga de Campions.
Doncs hi són el Bayer Leverkusen, el Galatasaray, l'Olympiacos, el Manchester City, el Schalke 04, l'Arsenal i el Zenit de Sant Petersburg. El sorteig de la pròxima ronda de la competició es farà dilluns vinent, dia 16, a Nyon. L'anada de l'eliminatòria es disputarà el 18, 19, 25 o 26 de febrer i la tornada l'11, 12, 18 o 19 de març.
I emoció fins l'últim minut del grup F, el conegut com el de l'amor. Nàpols plora una eliminació dolorosa i Borussia Dortmund i Arsenal celebren la classificació per als vuitens. El Schalke 04 i el Zenit també han certificat, com us estem explicant, el pas de la següent ronda. Per tant, quins són seran els 16 clubs classificats per als vuitens de final?
Doncs mira, com a primers de grup, és a dir, la tornada a casa, hi ha el Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Chelsea, Borussia Dortmund, Atlètic de Madrid i, com ja dèiem, el Barça. I el segon de grup, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Olympiacos, Manchester City, Schalke 04, Arsenal, Zenit de Sant Petersburg i el Milan.
I acabem parlant de bàsquet perquè el bàsquet del Barça, el Real Barça, que compta amb la plantilla completa després de l'alta mèdica de Brad Olsson, buscarà avui a Moscou davant del CSK una victòria que li garanteixi matemàticament la segona plaça del grup A.
Recordem, Mercè, que els dos equips ja estan classificats pel top 16, però la posició final és transcendent de cara als encreuaments. La segona plaça ofereix un camí teòricament més fàcil pels quarts de final.
I ens deixem el motor, encara avui us expliquem en clau esportiva que Ferrari ha escollit Pedro Martínez de la Rosa per participar en el test de 9 pneumàtics que ha autoritzat la FIA en el circuit de Bahrein.
No hi seran, però, en aquests entrenaments, Marcel, l'actual campió del món, Sebastian Vettel, el subcampió Fernando Alonso i el nou pilot de Ferrari, Kimi Raikkonen, convalescent, recordem, per una operació d'esquena. Dels altres equips punters que participaran en aquests entrenaments, cal destacar Mercedes, que ho farà amb Lewis Hamilton i també amb Nico Rosberg.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 10 minuts, Gerard Campos, bon dia.
Bon dia.
Notícia curiosa del dia. Sembla que la revista Time ha escollit el Papa Francesc com la persona de l'any d'aquest 2013. Gerard, ens pots dir més coses?
El Papa ha superat altres candidats com l'exanalista de la CIA Edward Snowden pel seu robatori més espectacular de la història d'espionatge. En tercer lloc a la classificació està l'activista per als drets dels homosexuals Edith Windsor, de 84 anys, que va aconseguir una història victòrica al Tribunal Suprem dels Estats Units sobre el reconeixement del matrimoni entre persones del mateix sexe. El quart lloc és pel president sirià Bashar al-Assad i el cinquè pel senador republicà Ted Cruz. La revista Time va escollir la seva primera persona de l'any el 1927. Es tracta d'una manera de reconèixer els personatges que han tingut més influència en les notícies en tot el món durant l'any, ja sigui per motius positius o negatius. L'any passat l'escollit va ser el president dels Estats Units, Barack Obama, que ja havia guanyat el 2008.
Doncs us expliquem tot seguit que sembla que Barcelona, Sara, serà l'escenari de l'únic concert de Beyoncé a Espanya.
Doncs sí que hi aniràs, Mercè.
Em sembla que no, però tot i així, perquè les entrades segurament s'acabaran ben ràpid.
I a més, em sembla que picaran moltíssim. Perquè Beyoncé...
Escolta, digue'ns com es diu aquesta cançó, perquè és que a mi em costa molt dir el nom aquest.
Sembla que es diu Halo.
Halo.
Sí, ara la sentirem.
Doncs, com us deia, Barcelona serà l'escenari de l'únic concert de Beyoncé a l'estat espanyol. Gerard, en sabem més coses?
Sí, doncs que la cantant nord-americana actuarà el pròxim 24 de març al Palau Sant Jordi, en el que serà l'únic concert que farà l'estat espanyol. El show forma part de la seva gira The Mrs. Carter World Tour i passarà per la Gran Bretanya, Portugal, Holanda i Bèlgica, entre d'altres.
Doncs avui també en Clau Cultural us destaquem que l'històric cinema Alexandre de Barcelona tanca després de 64 anys.
Tot i renovar-se per complet l'any 2006, la mítica sala tanca per la caiguda de l'afluència a públic, així com per la pujada de l'IVA. L'últim film que mostrarà serà La Niñera Moderna, la pel·lícula en què es va presentar la sala. Tot i aquesta desgraciada notícia, l'oferta de cinematogràfica de Barcelona compensarà aquesta pèrdua amb l'obertura d'un nou cinema de 12 sales de versió original, subtitulada El carrer Balmes, el 20 de desembre d'aquest any.
Doncs ara nosaltres de moment ens quedem amb aquest
Halo
i donem pas a l'Ignasi Miranda. Fins ara.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Hola, bon dia, un minut i serà un quart de nou del matí. El Papa Francesc és, com ja hem dit abans, el personatge de l'any per a la revista Time, que l'ha elegit perquè en menys de 9 mesos ha aconseguit captar una gran atenció en creients i no creients i en persones de totes les edats, una fita que molt poques vegades havia aconseguit ningú. Així ho diu la directora del setmanari nord-americà Nancy Gibbs. Anteriorment, Joan XXIII, l'any 62, i Joan Pau II, el 1994, havien assolit igualment aquest reconeixement de Time. Són precisament Joan XXIII i Joan Pau II els dos papes que seran canonitzats el proper 27 d'abril. L'elecció de Jorge Mario Bergoglio com a personatge de l'any ha caigut molt bé al Vaticà. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, va dir ahir que és un signe positiu que una de les distincions més prestigioses de la premsa internacional sigui per una persona que anuncia a tot el món valors espirituals, religiosos i morals, alhora que parla amb eficàcia a favor de la pau i de més justícia. Amb aquesta condició de personatge de l'any, el Papa Francesc s'assuma a una llista d'il·lustres de la qual ja formen part Mahatma Gandhi, Mikhail Gorbachev, Barack Obama, el fundador de Facebook Mark Zuckerberg, entre molts altres. Precisament la revista Time ja dedicava una portada al juliol passat al pontífex actual, qualificant-lo de Papa del Poble.
Doncs la majoria de les portades d'avui dels diaris de l'Estat espanyol fan referència al simposi de la discòrdia, com us explicàvem a l'informatiu, que arrenca avui enmig d'una gran polseguera política. Per exemple, el diari l'ABC titula Mentides del nacionalisme català. El diari El Mundo assegura que el portaveu de la Generalitat, Francesc Homs, exacerba la confrontació del simposi de l'odi. I, d'altra banda, el diari El País titula Convergència i Unió es queda sola en la seva defensa del simposi Espanya contra Catalunya.
I seguim parlant, Mercè, d'aquest simposi, perquè a casa nostra el diari La Vanguardia titula Agra topada arran del simposi Espanya contra Catalunya i subtitula Homs acusa el PP i Ciutadans de voler liquidar Catalunya des d'una visió imperialista. Per cert, que aquest diari obre amb una foto de Neymar titulada Neymar es destapa a la Champions. Seguim amb el diari El Periódico, que titula Els vigilants privats reforçaran la policia i subtitula que les forces de seguretat compartiran informació amb les companyies del sector. Seguim amb el diari El Punt Avui, que titula 300 anys de fets Espanya contra Catalunya, sobre aquest simposi que comença avui, subtitula la trobada d'historiadors que comença avui, aporta proves i evidències de 3 segles de conflicte persistent. I acabem amb el diari Ara, que titula L'advocat de Camacho va redactar la sentència de mort de Puig Antic i subtitula que la família de la víctima, que lluita perquè el cas es reobri a l'Argentina, es mostra sorpresa.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia tingui.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Molt bé, doctor, a partir d'avui li direm doctor, em sembla que la setmana passada ja li vam dir, perquè la Sara i jo estem esfereïdes, de com es pot llegir tants articles en només, en poc temps.
Un dia ho explicaré amb un
descosit. Un dia ho explicarà. A veure, fa referència al descosit avui al simposi o parlarem de Puig Antic?
Alguna cosa direm. Comencem parlant per Zapatero, perquè aquests dies l'expresident del govern ha estat a Barcelona i ha fet unes declaracions que, venint del senyor del Talante, no han deixat de sorprendre. Per exemple, ha dit que el dret a decidir és antinatura. Avui Pilar Rahola, a La Vanguardia, lamenta que Zapatero hagi decidit trencar el seu silenci còsmic amb aquesta lliçó de biologia i comenta irònicament que no sabia que la unitat d'Espanya estava en la cadena biològica, però després de saber que fins i tot Mandela la defensava, sense que el pobre ho sabés, ja tot és possible. Això sí que deu ser veracitat històrica i no la del simposi. Zapatero, a més, també va dir que a Granada el van insultar dient-li català, per il·lustrar que ha estat el president espanyol que ha fet més per Catalunya. Tanmateix, l'autor del famós Apoyaré l'Estatut que aprova el Parlament de Catalunya matisa ara que la responsabilitat d'anorrear la norma catalana és únicament del Tribunal Constitucional. Esclar, amb intervencions com aquestes, diu Toni Aire al Singular Digital, no és estrany el poc ressò que hagi tingut la visita de CTP a Barcelona. Tampoc no s'ha parlat gaire de l'arxivament del cas de la Camarga. Encara no fa 9 mesos, però, que Sánchez Camacho deia en una roda de premsa: aniré fins al final perquè s'aclareixin uns fets tan greus com són la venda i difusió d'una conversa privada gravada de forma il·legal. Tanmateix, ja al juny, el PP i Método 3 van signar un acord que incluïa un pacte de silenci. I ara, finalment, l'Audiència ha tancat la investigació en considerar que l'acord entre les parts li impedeix seguir investigant. Amb això, no només han enterrat el cas, sinó la nostra confiança en la justícia, com diu Xavi Xergo al Punt Avui, i afegeix: i mentrestant, el PP ens anuncia lleis de transparència. Certament, actuacions com aquestes desmenteixen el titular amb què Espinàs encapçala avui el seu article a El Periódico: creure en la pròpia innocència. I ens porten a preguntar-nos, com fa Xavier Casals al diari Ara, si avui seria possible la transició. La resposta sembla evident. Finalment, si aquests dies hem estat clossant la figura de Mandela, crec que també és digne d'esment la del Papa Francesc, que, com ja heu dit fa uns moments, ha estat designat l'home de l'any per la revista Time.
Moltíssimes gràcies, doctor. Que vagi bé. Fins demà.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut, cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Aquests dies Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem. Els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passant 6 minuts d'un quart de 9 del matí, coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i també per carreteres catalanes. Des del RAC, Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem a les comarques gironines, a la C25, a la zona d'Arbúcies, i tenim un camió avariat que talla carril en sentit Vic, que alenteix un pèl la marxa. Prudència, sobretot en aquest punt, com us dèiem, camió avariat, C25 Arbúcies, talla carril en sentit Vic. A banda d'aquesta incidència, i pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, hi ha aturades, evidentment, però en general no seria una jornada excessivament complicada. Les dues rondes van carregades, evidentment, sobretot en sentit Llobregat. Vies com l'autovia A2 o la B23 a l'extrem sud de Barcelona presenten retencions, sobretot venint cap a la ciutat comtal, i l'autopista del Vallès, per exemple, també va força carregada, zones molt lentes amb aturades en totes dues direccions. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona, avui amb la Marta Franco. Molt bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de situació de tranquil·litat pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència, per tant, a metro, a autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i a Rodalies de Catalunya. És tot des d'aquí, des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Marta. Molt bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui no ens aporta gaire canvis, però sí que tenim algunes novetats, i és que avui tindrem més sol. De núvols n'hi ha, sobretot a les comarques del sud de Catalunya. Però avui la nuvolositat no serà tan abundant a la costa i es podrà veure una mica més el sol. A l'interior continuarem parlant d'un ambient molt contrastat entre els llocs afectats per la boira i els llocs on faci sol. De fet, la boira està present ara mateix a molts punts de l'interior, una boira que s'aixecarà al llarg del matí, però el Pla de Lleida no desapareixerà en tot el dia i aquí les temperatures màximes no passaran dels 5 graus, mentre que la resta de Catalunya tindran temperatures entre els 10 i els 15 graus aproximadament. Allò que farà sol durant tot el dia serà sobretot les comarques del Terç Nord, bàsicament Pirineu i Prepirineu, i ja diem que els núvols de la costa a poc han d'anar desapareixent. Les temperatures avui seran molt semblants a les d'ahir, o un pèl més altes les màximes, perquè farà una mica més de sol. De cara a demà, núvols de variable a la costa, poc important, més núvols cap al sud, boires a l'interior, i demà a la tarda tindrem un augment de la nuvolositat a les comarques de la meitat oest de Catalunya, núvols que aniran circulant de ponent cap a llevant, i que de cara a dissabte portaran alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu. A la resta, dissabte, variable, sense pluges i amb temperatures ja una mica més baixes. Compte, però, que diumenge tornen a baixar una mica més les temperatures, però ja amb un ambient més assolellat.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter.
L'Hora del Consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Quan tens una malaltia neurodegenerativa, a poc parts de tu s'apaguen. El que no es perd mai són les ganes d'ajudar. El 15 de desembre, truca per les malalties neurodegeneratives. La Marató de TV3. La solidaritat no degenera.
El mirador de l'actualitat.
El tancament de la ràdio i la televisió valencianes, anunciat i executat ara fa uns dies pel govern autonòmic d'Alberto Fabra, ha creat un problema important en el panorama comunicatiu en els mitjans audiovisuals en català i en valencià, evidentment, i també en tota la societat de la comunitat valenciana. Nombroses protestes de treballadors i altres persones que s'han solidaritzat amb ells, crítiques de l'oposició parlamentària autonòmica amb l'anunci de tornar a obrir aquests mitjans públics si el PP perd el poder i, sobretot, la preocupació per la situació de centenars de persones que s'han quedat sense feina són aquests els principals ingredients d'un tancament que s'ha fet per raons econòmiques i que deixa els valencians sense Canal 9 Ràdio i Televisió. Canal 9, a més, es converteix en la primera televisió autonòmica de l'Estat que ja ha baixat la persiana després de 24 anys d'emissions. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Si us sembla bé, repassem breument els fets. La Generalitat Valenciana anunciava el 5 de novembre passat el tancament, com dèiem, de la cadena de ràdio i televisió pública, només hores després que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià declarés nul l'expedient de regulació d'ocupació de Ràdio Televisió Valenciana. Aquest ERO s'havia aprovat a l'agost de l'any passat i havia afectat gairebé 1.200 treballadors. En el primer anunci, el govern d'Alberto Fabra assegurava que el deute acumulat que superava els 1.000 milions d'euros demostra que la radiotelevisió valenciana era clarament deficitària i insostenible amb la dimensió que tenia en aquell moment. Els treballadors de la ràdio i la televisió de la Comunitat Valenciana van reaccionar amb rapidesa, amb una programació especial i amb un missatge de protesta on van acusar la Generalitat de covard. Per la seva banda, des de l'oposició parlamentària, socialistes, Esquerra Unida i també Compromís van denunciar que el tancament és fruit de la mala gestió i la corrupció i van demanar la dimissió d'Alberto Fabra. En la compareixença pública per explicar la decisió, el president valencià va arribar a dir que l'alternativa hauria estat tancar un hospital o una escola per una televisió inassumible. Durant els dies posteriors al 6 de novembre, les reaccions contra el tancament es van mostrar en programes especials, també queixes davant la pantalla i, sobretot, moltes protestes al carrer. El president Alberto Fabra va arribar a nomenar per decret un director nou per recuperar el control dels mitjans fins que el dia 29 es va materialitzar al final de les emissions després una batalla legal i per ordre judicial. Les Corts Valencianes havien donat llum verda al tancament dos dies abans, per tant, el dimecres, dia 27 de novembre. Més enllà dels fets, el tancament de la radiotelevisió valenciana destapa també el problema del dèficit de les ràdios i televisions públiques, estatals i autonòmiques. Aquests mitjans audiovisuals certament no existeixen per guanyar diners perquè el seu finançament parteix dels diners de tots els ciutadans i estan sotmesos a un estat d'opinió de la societat que sovint ha acusat els governs de torn d'intromissió o de control excessiu sobre els seus continguts. Segurament una societat democràtica que garanteix la pluralitat i la llibertat de premsa i de comunicació no depèn només de tenir o no ràdios i televisions públiques, de la mateixa manera que a Espanya, per exemple, no hi ha premsa escrita de titularitat estatal. La reflexió, en qualsevol cas, està oberta.
Gràcies, Sara. Amb aquestes pautes obrim el mirador d'avui.
Projecte que tenim des del corredor, veiem com en aquests moments estan accedint. Sembla que també volíem fer una última valoració. Ignacio, comenta.
No teniu vergonya! No teniu vergonya! No teniu vergonya!
No teniu
vergonya!
Estan en control central. Control central, mireu. Control central, va, volem anar cap a casa. A veure si es carrega tot l'arxiu històric.
Que esteu sentint, amics oients, es produïa a València el 29 de novembre, divendres, a les 12:19 del migdia. Era el moment en què entrava la policia a l'ens públic valencià per executar l'ordre judicial, que era l'última instància que donava via lliure a aquest tancament. Saludem els qui comparteixen avui la taula del Mirador de l'Actualitat, una taula molt interessant. Tenim Anna Domènech, que és periodista de Canal 9 i és una dels 1.200 treballadors acomiadats al febrer passat, per tant, encara molt afectada, evidentment, per aquell ERO, segons el qual, després d'una sentència judicial, havia de ser readmesa i, evidentment, per la solidaritat amb els seus companys. Anna Domènech, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, Ignasi.
Com estem, dintre de tot?
Bé dins de lo que és la meva vida personal i malament des de lo que és la vida professional. Mm-hmm. Perquè bé, pues, després d'haver estat 24 anys com he estat jo treballant a la Televisió Valenciana, després d'haver guanyat una oposició per entrar en una empresa pública com era Televisió Valenciana, doncs estar ara al carrer és una mica dur.
Evidentment. Saludem també el periodista Salvador Aragonès, professor de la Universitat Internacional de Catalunya, amb experiència en el món de la comunicació. Ha estat corresponsal al Vaticà i director de l'Agència Europa Press a Catalunya. Senyor Aragonès, bon dia.
Bon dia.
Recordem això perquè avui parlem de la nostra professió.
Evidentment.
Entre altres temes. I saludem també un altre periodista valencià, Miquel Àngel Picornell. Ja va participar uns minuts en aquest programa, en el primer cafè de Ràdio Estel, tot just quan s'havia conegut la notícia del govern valencià segons la qual tancava la televisió i la ràdio de la Comunitat Valenciana. Miquel Àngel Picornell és extreballador de Canal 9, actualment treballa a la cadena SER Gandia. Senyor Miquel Àngel Picornell, bon dia, benvingut.
Bon dia, ben trobat, Ignasi, però una matisació. Treballava en la cadena SER Gandia fins la sentència, no? Perquè la sentència de l'ERO, de la nulitat de l'ERO, obligava a la reincorporació a la Ràdio Televisió Valenciana i, per tant, vaig haver de renunciar al contracte. Però, vaja, això són els danys col·laterals de les coses mal fetes.
I danys col·laterals, però permeti'm que digui importants, també, aquests danys.
Sí, sí. Personalment, sí.
Evidentment. Doncs queda aclarit, gràcies per aquesta explicació, que, evidentment, no és precisament una notícia positiva dintre de com és de negativa tota la notícia del tancament de la ràdio i la televisió valencianes. Bé, quina valoració fan vostès del que ha passat? Si volen fer una primera roda, si pot ser breu, a partir de l'experiència personal i del que coneixem també des de fora. Avui tenim exemples de dintre i de fora de l'ens públic valencià. Si vol començar, Anna Domènech.
Home, jo la valoració que faig és negativa, lògicament, però no només perquè he perdut un lloc de feina, sinó perquè jo sóc una persona i una periodista convençuda de la necessitat d'un mitjà públic en valencià i de qualitat. Aleshores, partint d'esta premissa, evidentment, el perdre una eina com Canal 9 i com Ràdio 9, doncs és una pèrdua de drets que té el País Valencià i els seus habitants.
Uh-huh. Està d'acord el senyor Salvador Aragonès, en aquest cas des de fora?
Bueno, jo estic d'acord amb una part, no? El problema és que la televisió no té, en principi, que ser pública, no?, per defensar la llengua i els... O sigui, pot ser una altra televisió. El problema que jo hi veig és el dels treballadors que s'han quedat al carrer, no? Ara, jo he vist un tancament molt precipitat per part del govern, o sigui, com una rabieta, diríem, no? I això crec que és dolent. I el que passa que també aquests deutes, d'alguna manera, doncs el comitè d'empresa que va negociar l'ERO, d'alguna manera se n'havia donat compte de que perillava tota aquesta situació, i això no ho van saber veure. I és un error per part del comitè d'empresa, o sigui que, per tant, bueno, jo veig aquí dues culpes importants. No?
Mm-hmm. Vostè veu, per tant, responsabilitats per les dues bandes. Senyor Miquel Àngel Picornell, en aquest cas, també afectat pels primers acomiadaments?
Mira, jo haig de discrepar, no?
Sí.
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la Sala de lo Social, el que li diu en la sentència a l'empresa és que no ha tingut bona fe negocial. És a dir, no són els sindicats els que s'han negat a negociar. És que des de primera hora el que ha volgut imposar la empresa és el seu ERO, tirar a la gent que li ha volgut donar la gana al carrer, no concedir ni una sola baixa incentivada, ni una sola prejubilació i ajustar-se als 20 dies que marca la reforma laboral. I a més, jo els acuso de fer un frau de llei perquè d'este ERO no està parlant-se des de fa 4 dies. Pràcticament des que el PP va desembarcar en el govern de l'Estat espanyol es parlava d'este ERO. No es va fer abans perquè la reglamentació laboral parlava de 45 dies. I van haver de canviar la llei a Madrid, la reforma laboral famosa, eixa màquina de fabricar aturats, per aplicar-la amb tot el seu rigor als treballadors de Radio Televisió Valenciana. O sigui, que els, no és que els sindicats no volguessin negociar, és que la empresa es va tancar en banda i crec que els ha vingut molt bé la nulitat de l'ERO per aixapar la televisió de tots els valencians. Mm-hmm.
En qualsevol cas, arguments per tancar o per no tancar una televisió pública, com en aquest cas la valenciana, amb un dèficit que certament era molt important. Hem de recordar que també Televisió de Catalunya perd diners i altres televisions autonòmiques perden diners. Però, en tot cas, la qüestió és com gestionar això.
Clar, evidentment, el problema és com s'ha gestionat i, sobretot, com s'ha gestionat una televisió pública des dels últims 20 anys o menys 18 anys que va començar el Partit Popular a manar la Generalitat Valenciana.
Des del 95, fa 18 anys.
Exacte, sí. Jo he de comentar que bueno, la televisió es posa en marxa en el 89 gràcies al govern dels socialistes presidit per Joan Lerma. I bé, en l'any 95 guanya el Partit Popular, però no guanya en majoria i té que fer un pacte amb Unió Valenciana. Aleshores, n'hi ha un any ahí que no acaben d'assabentar-se ben bé o saber com funcionar en la tele, però és a partir del 96 quan realment prenen el control de Ràdio Televisió Valenciana. Des d'aleshores, des del 96, diguem-ne, la televisió havia tingut acabava l'any i estava a zero, és a dir, no tenia dèficit, bueno, un mínim dèficit, crec que tenen 30 milions, o sigui, una cosa mínima.
Sí, però es quadraven bé els números.
Es quadraven bé els números, exacte. Diguem-ne, i a més se feia producció pròpia des de la casa amb els treballadors de la casa. I en aquell moment, he de dir, no arribaven ni a 500 treballadors, és a dir, Aquesta és una qüestió important. A partir del 96 comença a entrar diverses directors generals imposats, primer per Eduardo Zaplana, després per Francisco Camps i després per Olivas i a continuació pel senyor Alberto Fabra. Tot això produeix que s'incorpore moltíssima gent a la redacció per a fer la mateixa feina que fèiem abans a 500 treballadors. Comença a incrementar-se la plantilla, comença a fer-se programes que costaven el triple o el quadriple del que costa un programa normal. A més, en l'any 2000, el senyor Zaplana regula una llei que permet a Ràdio Televisió Valenciana endeutar-se, és a dir, demanar diners als bancs, cosa que fins ara no havia passat. I ese dèficit, que era de 30 milions o un poquet menys, en l'any 95 passa a ser de 1.200 actualment.
Déu-n'hi-do, aquesta evolució, per tant, aquest creixement, pel que diu vostè, i més enllà dels beneficis que pot haver tingut per molta gent que ha trobat feina, era desmesurat, aquell creixement en nombre
clar,
de treballadors.
Clar, evidentment, i això fa, evidentment, fa una mica que tot el món des de fora pense que això és inviable, però aquest dèficit l'han generat els propis gestors, ni l'han generat els treballadors que no s'hem reproduït com a espores, ni hem produït, ni nosaltres n'hem donat aquest contracte a ningú.
Sí, això demostra una vegada més doncs, que el sector públic és ineficient i sí, perquè
és ineficient dir, o no es gestiona
bueno,
bé.
No es gestiona bé,
no vol
es
dir que sempre
bé.
Ho sigui, no?
I que el putxerazo doncs és habitual, diríem, i sobretot quan se tracta de mitjans de comunicació, no? Perquè vull dir, bueno, si anem a veure les... no és un cas de la televisió valenciana. És un cas de les televisions autonòmiques en general i de la televisió estatal, és a dir, de la televisió espanyola sobre un fotimer de gent. I però, vull dir, bueno, perd calés per un tu, però bueno, com que al final els pressupostos generals de l'Estat ho aguanten tot, aquí a Catalunya els pressupostos de la Generalitat ho aguanten tot, doncs escolta, mira, tenim una televisió pública, però ens costa molts diners. Que passa que la comunitat valenciana és una comunitat que té molts problemes econòmics, un endeutament molt alt, i, evidentment, doncs, vull dir, perquè ha estat mal gestionada, cuidado, perquè aquestes coses s'han de dir, és a dir, el PP per a mi ha estat un desastre per a la comunitat valenciana, això, no? Però, vull dir, la realitat és aquesta, no? Perquè, doncs, sobretot en l'època de Camps, doncs, bueno, escolta'm, ara, allà, doncs, semblava que...
S'han fet grans obres,
semblava
grans projectes.
Que, exacte, semblava que... Bueno, per exemple, hi ha algunes instal·lacions d'aquestes que estan buides completament, no?
Però, també en l'època de Zaplana, he de recordar que Terra Mítica va ser un projecte personal
correcte,
del senyor Zaplana,
correcte,
on
correcte.
Se van destinar molts diners públics.
Sí, sí. Bueno, i llavors jo el que dic és que, bueno, això no es podia aturar d'alguna manera abans, totes aquestes coses, però bueno, no, doncs no es van aturar, tothom, 1.200 persones vivien molt bé, o 1.000, el que sigui i tal, doncs escolti, després venen els ais i uix, però bueno, perquè...
Les lamentacions,
però perquè s'ha gestionat fatal, no?
Sí, senyor Picornell, sobre aquests arguments, alguna cosa per afegir?
No, mira, Anna Domènech està en el mateix cas que jo. Entrarem els dos en el 89.
Es coneixen, a més, personalment.
Per concurs públic. I per a que la gent que ens està escoltant comproven quin ERO era el que volia el Partit Popular, perquè així hem de dir el que l'ERO l'ha fet el Partit Popular, els que l'han gestionat han sigut gent anomenada digitalment pel Partit Popular. En els últims 10 anys no hi ha hagut una sola convocatòria de plaça de concurs d'oposició. Com és possible que la senyora Anna Domènech i el senyor Picornell, així els dos presents, se n'anaren al carrer el 28 de febrer, quan havien aprovat la plaça en l'any 89, i molta gent que ha entrat en els últims 10 anys es quedara a la tele? Que no sabien que el Tribunal Superior de Justícia no anava a tragar amb tot? Per tant, el problema no és això, el problema és que davant de la nul·litat de l'ERO, el que hauria d'haver fet la Generalitat és negociar un nou ERO, un nou ERO ben fet, amb els, diguem que amb els paràmetres que li donava el Tribunal Superior de Justícia, és a dir, vostè té que aplicar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Vostè té que fer allò que es diu que primer en el temps, primer en el dret. Tenim més drets els més veterans. Facen bé l'ERO, perquè la televisió era possible en la plantilla que s'havia quedat i hi havia pressupost per a fer-la. Però no, s'ha decidit tancar-la, que és una decisió que costa més diners que mantindre-la oberta, perquè per a mi és un insult i una cosa amoral que estiguem en el carrer els treballadors de Radio Televisió Valenciana cobrant sense treballar en un estat espanyol que té vora 6 milions de parats. Això és de bojos.
Això no va dir
perquè... És la meva conclusió.
Vostès que tenen oposició, senyor Picornell, senyora Domènech, legalment han de seguir percebent uns diners, tenen un lloc...
No, continuen en nòmina.
Sí, bueno, nosaltres i la resta de companys que no estan per oposició, és a dir, d'una plantilla... Claro, d'una plantilla...
Això és una altra cosa que jo dic.
Però, clar, això no és culpa... quan
vostè ha dit
lo del tema del comitè d'empresa, he de comentar que una vegada se va saber la nul·litat del Tribunal Superior de Justícia a la Comunitat Valenciana, el comitè d'empresa, que va ser gent responsable, va preparar 3 plans de viabilitat que li van ser oferits al Consell de la Generalitat per a que estudiara la possibilitat de fer, primer, una reducció d'un 42%, de la plantilla, que se mirara les prejubilacions, que es miraren les baixes incentivades, a més, una reducció de sou, i reducció fins i tot de temps de treball de la gent per a repartir-se un poc l'expedient de regulació, per tal d'acomodar el pla de viabilitat al programa, al contracte programa que s'havia aprovat per la Generalitat per posar en marxa aquesta nova televisió que es va posar en marxa en setembre amb 400 o amb 600 treballadors, que va ser al final el que es van quedar. I la Generalitat va agafar el paper, els papers, que era un treball que havia d'haver fet ells, perquè encara no hem vist quina és la valoració que fa el govern al voltant de per què tanca la televisió, quins són els números, quin és l'estudi que ha fet per arribar a aquesta conclusió, i va dir, bueno, molt bé, està molt bé, però nosaltres ara arribeu tard a la negociació, i no, i la tanque, i la tanque. I la tanque és perquè des del primer moment es van encabotar en que la tancaven. O sigui, no van voler veure més enllà d'una decisió que, com bé has dit abans tu, era una rabieta.
Sí. Avui ens acompanya en el mirador de l'actualitat el periodista Salvador Aragonès, la també periodista de Canal 9, Anna Domènech, i també l'extreballador de la ràdio i la televisió pública valenciana, Miquel Àngel Picornell.
Jo volia dir una cosa, anem a veure, jo no entenc cap plan de viabilitat amb una empresa que 10.200 milions i que per tant ha de pagar al redor de 8 o 10.000 milions l'any, mil milions, 8 o 10 milions l'any, per pagar, a més, els interessos.
Els interessos del deute.
Tancada també haurà de pagar-los. És a dir, el problema no és tancar una televisió.
És que qualsevol plat de viabilitat, ja aquesta xifra posa els números negatius.
Llavors, quin avantatge pot tenir el tancament? Bé, s'estalvien unes despeses, evidentment, de producció, d'emissió.
Sí, però, no, simplement, és que jo penso que és una decisió que es pren simplement per castigar una... Vull dir, ells han tingut un problema sempre amb la televisió valenciana, perquè ells han volgut imposar d'alguna manera la seva gent, quan la gent se cansava de sentir les ordres i de fer unes coses que no estaven d'acord, posaven en altres. Aleshores, al final, també la ordre ve de Madrid. Jo no tinc cap dubte de que el que ha comentat abans el senyor Aragonès sobre el respecte de l'endeutament que tenim a la Comunitat Valenciana, evidentment, al senyor Montoro i a la gent de Rajoy no estan disposats a donar-les ni un duro més a la Comunitat Valenciana perquè s'han gastat molts diners en altres coses que no eren importants. Per tant, li van dir, mira, tu pren aquesta decisió, tanca la televisió i aquí, vull dir, i és una ofrena més a Espanya perquè se'n posa que el senyor Fabra pues, aspirarà, com altres dels nostres presidents, a estar en el govern de Madrid. Uh-huh. I a partir d'ahir pues, ja no hi ha res més que dir.
En el nostre sistema democràtic hi ha moltes veus defensores de mitjans de comunicació públic. És curiós que hi ha mitjans públics audiovisuals, però no hi ha premsa escrita pública, per exemple. No? Tenim un model comunicatiu
La televisió és, especialment les televisions autonòmiques, però les altres també...
I les ràdios.
Les altres també estatals. Són, aquí a Catalunya diem qui paga mana. Qui paga les televisions autonòmiques? Els governs autonòmics.
Sí.
Qui mana? Els governs autonòmics. Llavors, doncs, el padrone, que diuen els italians, és el govern autonòmic.
Però aquí ve el gran debat. Haurien de ser mitjans de tots. I aquí...
Sí, però això ja... Això, quan el polític té el poder sobre els mitjans, hi posa mà. Això és així i ha sigut així sempre. Quan tenim una televisió... Quan els socialistes manen a Espanya, televisió espanyola, socialista. Quan el PP guanya a Espanya... Home, es pot ser una mica més imparcial,
una mica menys
imparcial, però al final sempre el que posa mà i el que posa el director general i el que posa tots els càrrecs de la televisió és el govern de tot.
Però no hauria de ser una televisió pública.
No hauria de ser així, però
vull dir, identificada
vivim en el país, vivim en el país que vivim.
No, però jo estic en desacord perquè, per exemple, mira, t'he de recordar, Salvador, que quan en l'època de Zapatero es va canviar una mica la manera de gestionar Radio Televisió Espanyola, els informatius de Radio Televisió Espanyola van rebre molts premis precisament per la seva qualitat, independència, etcètera. És a dir, i va ser gestionada d'una manera... A veure, els mitjans públics no estan gestionats per a guanyar diners, estan gestionats per a, diguem-ne, donar una informació al ciutadà, fer un servei públic que, diguem-ne, els mitjans privats, pues a lo millor no tenen molt d'interès en fer-ho, no?
Sí.
En el cas de la Comunitat Valenciana, a més, tenim una llengua pròpia i t'he de dir que no hi ha molts mitjans privats interessats en fer-ho en valencià.
Però perquè ara guanyen calés. Llavors, sí, no, no, és veritat, això, vull dir que... Ara, jo després he de dir una cosa, perquè, és clar, ja tinc unes...
Breument, que volem preguntar al senyor Picornell.
Hi ha algunes, sí. Tinc algunes canes. Jo he vist, sí, home, jo he vist aquí a Barcelona, potser l'Ignasi no ho ha vist, perquè, doncs, és molt jovenet, però he vist aquí a Barcelona tancar, doncs, de l'ordre dels 10-12 diaris.
Mm-hmm. Sí, jo també n'he vist de tancar alguns. Bueno, no s'està clar com vostè...
Jo els he vist,
sí, sí.
Jo els he vist. Diaris.
Sí, 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 sí.
Bueno, hi va haver manifestacions pel carrer i tal. Al final què és? Pues al final és que amb bona voluntat, amb mala voluntat, amb el que sigui, els números s'han de quadrar. I els números d'aquells diaris no quadraven. Mala gestió, segur.
Mala entesa entre l'empresa i els treballadors? Segur. Però al final, els números es fan miracles, i llavors aquests números es diuen, escolta, al final, si algú vol pagar això, que s'ho quedi. Doncs ningú vol. Recordo el diari de Barcelona, el Brusi, que se'l va quedar a l'Ajuntament de Barcelona. Però què va passar? Que perdia tants diners que llavors va dir, escolta, el fem digital, i el van fer digital. O sigui que, d'aquesta manera, amb quatre redactors, dius, home, d'aquesta manera ja no es perden calés.
Miquel Àngel Picornell... Sí, Miquel Àngel Picornell.
Sí, no, jo volia només afegir que jo he interposat una demanda, un recurs contenciós administratiu per vulneració de drets fonamentals contra l'acord de tancament de les emissions de Ràdio Televisió Valenciana, un recurs contenciós administratiu que m'ha admès la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, i que els drets fonamentals que entenc vulnerats davant aquest acord del Consell de la Generalitat Valenciana són els articles 14, la igualtat, els valencians es quedem en inferioritat respecte de catalans, bascos i gallecs, que sí que tenen mitjans audiovisuals públics en la seva llengua, l'article 20, que és la llibertat d'informació, i l'article 24, la tutela judicial efectiva, en la vessant que fa a la no aplicació de les sentències en els seus terminis, perquè la sentència de l'ERO del treball efectiu no està complint-se. Ja veurem quin recorregut té la meva demanda.
Doncs bé, també Miquel Àngel Picornell ens comentava pocs dies després de l'anunci del tancament de la ràdio i la televisió valenciana que, en la línia del que comentava abans Anna Domènech, hi havia hagut experiències d'intromissió del govern en els continguts. No sé si volen posar... explicar
això segur, eh? Per el que he dit abans, segur.
Sí, però vull dir que els treballadors en aquest cas ho han visualitzat molt.
Adojo.
Sí. Digui, senyor Picornell, perdó.
No, jo volia dir només una cosa, que donant la raó als presents en la taula, així ningú no discuteix el sobredimensionament de la plantilla. El que passa és que pareix que aquest sobredimensionament hagi sigut com a art màgic, no? Com si s'haguera produït per se. Bueno, la plantilla, quan se'n va a l'ERMA de la Generalitat, és de 900 treballadors i la plantilla passa a ser de 1.700. El que passa és que aquesta televisió va funcionar com una agència de col·locació del Partit Popular i que, a banda, va funcionar com una conselleria més. A la tele anaven a demanar totes les entitats i d'ahir així en molts diners. Clar, aquells polvos han traït estos lodos.
Avui, doncs...
Sí, és que és així.
Amb els periodistes, extreballadors de Canal 9, de la Ràdio i la Televisió Valenciana, Anna Domènech i Miquel Àngel Picornell, i amb el professor de la Universitat Internacional de Catalunya i també periodista Salvador Aragonès, compartim un mirador de l'actualitat que mira molt també cap a la reflexió que tots podem fer sobre el model de televisions i ràdios públiques. Potser coincidiran amb mi que en una democràcia pot ser que existeixin o no ràdios i televisions públiques, i més tenint en compte el model comunicatiu que tenim ara, tan intercomunicat, amb tantes noves possibilitats. Potser tampoc és imprescindible això, i la diversitat pot donar peu a iniciatives privades de ràdios i televisions. No sé si a València pot passar això.
Jo, la veritat és que estic una mica en desacord en això, perquè trobo que en una democràcia...
Vostè creu que sí que és necessari?
Jo crec que és necessari, perquè normalment els mitjans privats... tenen darrere sempre uns interessos comercials que, bueno, estan en el seu dret i, per tant, jo no vaig a ficar-me ahí. Per a mi, l'existència d'un mitjà públic, per exemple, no oblidem que una democràcia tan important i tan consolidada com és l'anglesa té una televisió pública, com és la BBC, molt respectada, i que sempre se posa com a exemple de lo que hauria de ser un model de televisió o un model de radiotelevisió pública.
Però no s'ha seguit el lloc.
Bueno, jo, basant-me en aquesta història i, a més a més, creient que la gent necessita estar ben informada per a que la democràcia se consolide més i tinga més capacitat de que la gent exercisca el seu vot d'una manera més responsable, sí que considero important que existisca aquest mitjà públic, perquè des de que la existència de Canal 9, ara que s'ha tancat, la gent se'ns dona compte del servici que prestava i que els valencians ara mateix no van a trobar on mirar-se, on reflecteixen la seva societat, perquè no hi ha cap mitjà que tinga interès en donar aquesta informació de proximitat en català o en valencià, perdó. Vull dir, aquestes coses són les que altres mitjans privats no tenen cap interès, i és el servei que feia Canal 9 i que és imprescindible i que la gent tirarà molt a faltar ara. Per tant, jo sí que crec que és important que existisca en aquest sentit.
De totes maneres, el xer no era massa lluït, eh?
Clar, perquè ja, si tu desprestiges molt...
Amb 1.200 treballadors s'hauria de poder tenir un xer per sobre de...
Això és tot una tècnica, perquè mira, quan estàvem els 600, que abans de que entrara el Partit Popular, teníem un 22% d'audiència. És a dir, si tu dones bona qualitat i dones uns programes com Déu mana, evidentment la gent et respalda. Si tu
Però no es donava bona qualitat.
Si tu comences a manipular els informatius d'una manera descaradíssima, que érem el braç armat de la Generalitat allà, i després, a més...
Però la gent no protestava llavors, eh?
Sí, sí que
protestava. Els treballadors.
He de dir-te, Salvador, jo... vaig ser membre del primer comitè de redacció que existia en una televisió pública. Primer membre, t'estic parlant de l'any 96. I fèiem informes que es portaven a les Corts.
Bé, últimes intervencions, ho hem de deixar ja. Senyor Miquel Àngel Picornell, alguna altra conclusió sobre el model de televisions i ràdios públiques? També creu que és necessari?
Sí, jo crec que és necessari, més quan hi ha una llengua pròpia, i a més jo sóc un ferm defensor d'allò públic. El que passa és que allò públic ho haurien de governar, entre cometes, professionals. El problema són els polítics. Quan els polítics han entrat en les caixes valencianes, les han fet pols. Quan han, tot allò que han tocat, ho han malbaratat.
Gràcies, Anna Domènech.
D'acord.
Hi ha un cert consens de fons dintre les discrepàncies. Gràcies, Anna Domènech. Dèiem Miquel Àngel Picornell i Salvador Aragonès. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia. Perquè a l'hora de comprar, no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Ahir es presentava el llibre Pelegrins al cor de Barcelona, escrit pel mateix Castro i també per Meritxell Téllez amb fotografies de Pere Vives. Ofereix un itinerari cultural i espiritual pel barri de Ciutat Vella de Barcelona. Farem breument un petit tast del que ofereix aquest llibre. Senyor Jaume Castro, bon dia.
Hola, bon dia.
Com va anar ahir aquest acte de presentació amb grans personalitats, l'expresident Jordi Pujol, l'alcalde de Barcelona Xavier Trias i altres, també del món de l'Església?
Doncs sí, va ser un acte molt bonic a la Basílica de Sant Just i Pastor, on es va presentar aquest llibre, Pelegrins al cor de Barcelona.
Què és el que ofereix? Perquè, per exemple, el degà de la Facultat de Teologia, Armand Puig, i també la conservadora en cap del Museu d'Història de Barcelona, Julia Beltrán d'Heredia, van donar algunes pistes per llegir-lo.
Sí, aquest llibre vol ser doncs, com el bastó d'un pelegrí que es passeja per Barcelona i que, abocant doncs, les manifestacions artístiques, els edificis que tenen doncs, alguna relació, diguéssim, amb un passat, diguéssim, de la cultura i de l'espiritualitat cristiana, doncs, va responent a una sèrie de preguntes i donant claus interpretatives per poder entendre doncs, allò que veiem.
Hi ha un objectiu concret, perquè aquí hi ha doncs, tot el que és la història amarada d'espiritualitat i cultura que ha anat passant pel temps en aquesta zona històrica que és Ciutat Vella, a Barcelona.
Sí, l'objectiu és conèixer més a fons la nostra ciutat, o sigui, la nostra ciutat, el rostre de la ciutat que veiem avui és un rostre doncs, que té superposades diferents doncs, manifestacions de cada generació, diguéssim, de cristians que hi ha deixat la seva petjada. Això, des d'un punt de vista artístic, es veu molt bé doncs, en el que és doncs, el món visigòtic, romànic, gòtic, fonamentalment, amb les grans basíliques, i després amb el barroc, neoclàssic, etc. Diguéssim, la ciutat que nosaltres avui veiem és això, és una superposició de diferents rostres que ens han ofert diferents generacions cristianes que en cada moment han volgut plasmar i interpretar la seva evidència espiritual doncs, des d'un punt de vista doncs, no només artístic, sinó també amb algunes obres. També en el llibre doncs, es destaquen doncs, obres doncs, de caritat que s'han fet i que han deixat doncs, també una mostra molt concret a Barcelona, sí. I després doncs, personatges sí. Concrets de la història.
Sí, molts que surten en aquest llibre, Pelegrins al cor de Barcelona, editat per Viena Edicions, amb la col·laboració de la comunitat de Sant Egidi i l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, Jaume Castro, un dels autors d'aquest llibre. Una abraçada, bon dia i fins una altra.